Al matí de Ràdio Sabadell.
There's no business like show business, like no business I know.
24 frames.
It is appealing. Everything the traffic will allow.
I un dijous més nosaltres volem somiar desperts des de les butaques dels cinemes mirant a la gran pantalla, i això vol dir que ja tenim doncs, amb nosaltres preparats els seccionistes, els cinèfils d'aquest programa del matí. Saludem al Miquel Gratacós, el gerent del Cinema Imperial i Eix Macià. Bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres doncs, el nostre seccionista, l'Ivan Mardonés, que avui ens farà també doncs, la seva crítica esperada. Bon dia, Ivan.
Bon dia a tots.
Doncs avui comencem doncs, això amb les estrenes. Miquel, què és el que ens proposeu des dels cinemes de Sabadell?
Doncs, com sempre, cada dijous presentem aquestes estrenes una vegada més, una mica de tot i per tothom. Comencem amb Till, Crimen que lo cambió todo, una pel·lícula que explica la història d'una mare que es dedica a lluitar, bueno, el seu objectiu és fer justícia per la mort del seu fill als estats del sud dels Estats Units, sí, als anys 50. I és una història verídica sobre una mare que el que vol és negra, de color, on el seu fill l'assassinen i vol trobar, veure què és el que ha passat i generar justícia per les minories d'aquella època negres al sud dels Estats Units, tant al sud com al nord.
Escoltem el tràiler que la Rocío l'ha buscat.
¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
No más que cualquier otro niño.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
¿Me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
¿El chico?
El cadáver de Emmett Lewis Till ha sido encontrado.
Tengo que
la veritat que després d'escoltar-te, Miquel, i amb el tràiler, ve de gust anar a veure-la. Sí o no?
Sí, ja dic, és una història d'aquestes, una història real de Madre Coraje, que vol que es faci justícia i que, en el fons, defensar els drets en aquest cas, dels negres als Estats Units en una època molt convulsa i de l'època de Selma, de les manifestacions i de la lluita pels drets en aquella època que consideraven de les minories negres.
Doncs una pel·lícula per sacsejar consciències i també per explicar a les generacions més joves doncs, els drets que ha aconseguit la comunitat afroamericana, no? Però que sí, no sempre ha estat així.
A dia d'avui, abans no era com avui, és a dir, segueixin havent injustícies, però en aquella època eren molt més flagrants i molt més cruels i molt més dures que avui en dia ens costa creure, i que són històries d'aquestes que donen un cop.
De hecho, por puny. Digues, Ivan.
Por suerte el cine nunca ha olvidado estas cosas, ya sea por un interés a veces comercial o no, da igual, si cada X tiempo salen películas que hablan de este tema en concreto, en Estados Unidos es muy recurrente, pero al menos vuelve a salir a la luz, como decías, para las nuevas generaciones, pues sí, porque a lo mejor tenemos películas nosotros como Art de Mississippi, a lo mejor, o Malcolm X y tal, pero claro, hace 25 años de estas películas. Está bien que cada X tiempo salga una película que nos recuerde un poco de dónde venimos y para no caer otra vez en lo mismo. Y para eso es el cine también.
Doncs m'agrada, també aquesta visió, doncs, que això, que el cinema també és cultura, no? També ens explica d'on venim i qui som. Què més, Miquel?
Més coses. Una comèdia francesa, molt a l'estil d'aquestes que sempre diuen 2 milions d'espectadors en França, a la pel·lícula más taquillera de l'any en França.
Jean Reno.
En aquest cas...
Però és que en aquest cas hem de dir que els francesos, en el tema cultural, omplen cinemes, omplen també...
Sí, sí, sí. I són, i són molt fidels al cinema, al seu cinema i al cinema francès a França. Funciona molt bé. Moltes vegades els claims aquests de la pel·lícula més taquillera de la història de França no es veuen reflectats després en la taquilla espanyola, però bueno, en aquest cas és una comèdia d'un pare que perd la seva relació amb la seva filla i que per tornar a crear lligams amb ella s'apunta a la seva acadèmia de ball de la filla i ens podem imaginar com acabarà.
És que com l'amor d'un pare no hi ha res.
Mire, señor Quentin, le ha dado un infarto. Tranquilo, todo va bien. Por cierto, no hemos encontrado a nadie a quien poder avisar.
Ni amigos ni familia, no. Sin cuentas que rendir.
20 años. No has cambiado, Tony.
Quieres recuperar a tu hija, ¿no? Y me necesitas a mí.
Da clases de baile en París.
Hola, soy tu padre. Me fui hace 20 años. Si ni sabe quién eres. Apúntate a sus clases de baile.
¿Tengo cara de bailar rumba?
La rumba no se baila con la cara.
El baile és pasió. Sense veure doncs, això, la seva filla, la veritat és que la premissa és divertida. La Rocío ja ha dit que ella anirà a veure-la.
Bueno, és una pel·lícula del director, que és Frank Dubosc, que a més és el protagonista de la pel·lícula, que ja ho va fer anteriorment en una altra pel·lícula, es deia Sobre ruedes, que també era, en aquest cas, era un executiu que volia lligar-se amb una executiva i es feia passar per una persona amb discapacitat. Dirigeix i protagonitza ell mateix la pel·lícula i la història.
Molt bé. Aquesta és la segona estrena, com sempre, Miquel, demostrant que hi ha pel·lícules per a tots els gustos, per a tots els consumidors, que si no anem als cinemes perquè no volem, perquè per propostes n'hi ha moltíssimes.
Nosaltres no quedarem curts.
Exacte.
Una altra història més aviat encarada cap als joves, les noves generacions, les xarxes socials. La pel·lícula es diu Missing, una seqüela d'una pel·lícula que ja es va estrenar ara fa un temps, que es deia Searching. En aquest cas és els pares d'una noia que se'n van de viatge a Colòmbia i desapareixen. I la filla, des de casa seva, des dels Estats Units, intenta localitzar-la a través de les xarxes socials. Segurament heu vist alguna campanya que s'ha fet a través d'Instagram d'això sobre la pel·lícula, o que està buscant a la mare. I va descobrint secrets amagats de la mare i que no tot és el que semblava. I tot a través de les xarxes.
Hola, me llamo Grace Allen y... ¡Soy tu madre! Si pudieses llamarme lo antes posible... En fin. Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides, tienes que recogernos el lunes en el aeropuerto. Y nada de fiestas mientras estoy fuera.
Nada de fiestas, entendido.
Avui, però, les estrenes van de mares i pares, veig?
Mares i pares. En aquest cas, la filla que busca la seva mare a través de les xarxes socials, una pel·lícula amb una estructura diferent del que estem acostumats de la pantalla gran. Aquest és una pel·lícula, no dic que sigui en format telèfon mòbil, però quasi, perquè moltes de les imatges, o tot moltes del que passa són imatges de pantalles, imatges d'ordinadors, de telèfonos, d'Instagram, de Twitter, de TikTok, bàsicament de les xarxes socials i del que implica.
Això serà molt interessant i també m'imagino que està ben pensat per això, per captar també el públic més jove, no?
Bueno, que a part de mirar, doncs les xarxes poden servir per altres coses. Si rasques, acabes trobant.
Además, lo bueno es como luego los jóvenes ven las películas en el móvil, pues ya no tienen ni que girar el móvil para verla, ya está.
¿Qué más? ¿Qué
más? Més coses. Pel·lícula infantil, Mòmies. Una pel·lícula molt ambiciosa per part de Warner, una pel·lícula d'animació en la línia del Tadeo Jones. Part de l'equip de Tadeo Jones està implicat en aquesta, però en aquest cas el Tadeo Jones perseguia mòmies, en aquest cas són mòmies que persegueixen humans. No? És una mica girar la truita de la història del Tadeo Jones, però a part d'equip tècnic que està implicat, són equips diferents, són creadors diferents, però la història està molt bé. I per part de Warner, que és la distribuïdora, dic, és una pel·lícula ambiciosa, mm-hmm. la intenció és estrenar-la a més de 60 països, volen que sigui el seu primer èxit o dels primers èxits d'animació, un camp que tocaven poc, i la pel·lícula té molts guinys a diferents generacions, amb la música, estem parlant de mòmies, de gipses, en tots ens ve al cap una cançó, no? És el Walk Like an Egyptian, de Bangles, que és el tema principal de la pel·lícula.
També serà interessant i m'imagino que també és un joc per això, no? Com els pares moltes vegades hem d'acompanyar els fills mm-hmm. i filles, no? Almenys així també doncs, tots sortim contents, no? del cinema.
Sí, això ho van començar a fer, o des del meu punt de vista ho van començar a fer amb Shrek, quan va sortir Shrek, una pel·lícula d'animació, però que hi havia una sèrie de guins humorístics que als nanos els feia gràcia, perquè però els pares ho interpretaven d'una altra mm-hmm. manera, o interpretaven el transfons de la gràcia sí. amb uns guins intergeneracionals. No?
De fet, la vaig veure l'altre dia, la vaig tornar a veure i vaig pensar... Clar, això són bromes, evidentment, doncs, per als pares i per les mares, eh? Doncs, que també doncs, suposo que ens han de seduir. Què més?
I després una pel·lícula de por. No podíem estar sense portar una pel·lícula de por, una seqüela, Terrifying 2, del Pallasso Art, que l'Ivan segur que ens farà les delícies.
Et passa la pilota, eh? Perquè jo he de dir, sí. he de posar una mica en context, que he llegit que hi ha moltes crítiques i molta polèmica, eh?
Pon el contexto porque yo estoy entre dos caminos, entre dos aguas aquí. Por un momento, tenéis el tráiler, lo tenéis, ponerlo un momento porque a ver si
sí,
se oye.
Sí, sí.
Oye algo.
Porque diuen que es la cinta más repugnante, sagnant, pero también divertida.
¿Crees que ese tipo sigue ahí fuera?
¿Por qué de repente estás tan obsesionado con ese payaso?
Nunca encontraron su cuerpo. ¿Y si decide volver aquí?
Hablando de sorpresas, niños, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. ¡Demos la bienvenida a Art el Payaso!
Venga, explica'ns, porque...
Así, un inciso rápido. Sí. Esto que habéis oído al final, estos ruidos... Mm-hmm. Esto es lo que te produce en la cabeza la película en algunas escenas. No es que sean escenas de la película, es que bueno, voy por partes.
Venga, ves por partes, va.
Que me toque a mí decir que la gente tenga cuidado al ir a ver esta película, ya me parece raro. O me echo mayor, ¿sabes? Porque también puede ser. O realmente hay que decir que las películas de Terrifier, las uh-huh. dos películas... nunca creí que se fueran a estrenar en formato tan comercial, porque es la típica película que siempre ha existido, es un gore ¿sí? extremo. Cuando digo extremo, es enfermizo. Uh-huh. O sea, llega a un punto donde ya no es que sea exagerado, es que te choca. Yo he visto de todo en la vida, ¿sí? de todos los tipos de gore, de todo, y en esta película había momentos que no me podía creer muy bien que estuvieran enseñando tan explícito lo que estaba viendo, ¿vale? Uh-huh.
Pero claro, porque normalmente Iván, doncs, a las películas a gore tenen un públic, ¿no? Més
No, o sea, una cosa de gore, ¿sí? que puede estar dentro de películas como Halloween o Pesadilla en Elm Street o tal, uh-huh. donde dentro del contexto, dentro de una muerte, de un contexto te lo comes.
Entonces, ya sangre y fecha, ¿vale?
Sí, pero el resto de la película pues está acorde un poco. Esta película sí que aconsejo a la gente que le gusta el gore, a la gente que cree o que cree que ha visto gore, pero no ha visto este tipo de películas, le aconsejo que vaya mañana mismo al cine. A primera hora, si puede ser. Antes
això,
de cenar,
no, pero hombre, després de dinar, ¿no? Que vagin després de dinar.
No, antes, siempre antes.
Antes.
Sí, porque que no tengan nada en el estómago. No es que sea una película, o sea, sí, realmente si te da asco el gore, esta lo consigue, ¿eh? O sea, esta es una película que... O sea, ha tenido mucho éxito por el boca a boca adolescente. Y ha tenido mucho éxito porque son películas que han costado $200,000, $300,000, y han recaudado en un fin de semana 10 millones en Estados Unidos. Claro, cuando luego salen, es una manera de venderlo. Entonces, evidentemente, si tiene este ratio de presupuesto y ganancia, lo primero que van a hacer es las productoras comprarla rápidamente, distribuidoras, distribuirla por todo el mundo, a ver si con estas premisas, uh-huh. como lo que decías, Miquel, lo de 2 millones de espectadores en Francia, pues esto han hecho lo mismo. 10 millones de espectadores en Estados Unidos, bueno, no te vas a creer lo que vas a ver. Y es verdad, tiene escenas gore tan salvajes que yo solo las había visto en Sitges o en VHS pirata de toda la vida, que no llegaban nunca al formato doméstico. Nunca. Cuando digo nunca, es nunca, ¿vale? Entonces, no quiero dar ningún tipo de spoiler, ni quiero ser muy gráfico a la hora de explicar algunas secuencias. Solo animo de verdad a la gente que vaya a verla. Esta vez sí. Sí, sí, ahí es donde está ese juego que tengo. Donde yo no dejaré que mi hija vea la película, pero sí que creo que los adolescentes de ahora, uh-huh. los que van tan de guays, los que se creen que lo han visto todo, que entren al cine a ver esta película. Que vayan este fin de semana, en un momentito, con los colegas, en plan de uh-huh. risas, a ver qué pasa. Entonces, y si acaso la semana que viene hablamos de qué ha pasado, de cuántos espectadores ha tenido y de las reaccions.
I que si ens ho volen explicar, que ens ho expliquin.
Això anava a dir, línies obertes, eh? Jo anava a dir, o sigui, ja farem la crida també per les xarxes socials, però que si algú doncs s'anima i va, i doncs des d'aquí aquest efecte crida, per omplir doncs el cinema doncs a veure aquesta pel·lícula terrorífica, no? Gore, que no ens deixarà indiferents i que jo crec que serà com un cop de puny, no?, a la boca, perquè doncs, no, ens deixarà ben parats.
Lo vuelvo a decir, en serio, es algo que no habéis visto mucha gente.
Té els ingredients d'una pel·lícula de por, eh? És a dir, un pallasso asesino que vuelve de su muerte anterior.
Lo inquietante de esta pel·lícula, yo he visto las dos, entonces, es una secuela, esta al menos, como la primera tuvo ese éxito, pero en circuitos más cerrados, en esta, no es que tenga más presupuesto, tiene un poquito más, pero sí que han intentado darle ese toque de película clásica de terror, ¿vale? Uh-huh. Entonces sí tiene unas premisas, tiene una final girl, tiene unas muertes de la gente que está relacionada con ella, y el payaso. Pero no es una película al uso. O sea, esta sí que lo intenta ser un poco más, pero a ellos no les importa eso. Lo que les importa es que, de repente, en un momento, cuando Art mata, aquí lo dejo, ¿vale? Voy a hacer como en el 1, 2, 3.
Ens estàs deixant aquí el hype, eh? Miquel, clar, amb aquest tipus de pel·lícula, vosaltres, no sé si hi haurà algun espectador que entri al cinema despistat i que després es trobi doncs aquest producte. Aviseu... O cadascú és responsable d'allò que va veure.
Cadascú és responsable de lo que va veure i nosaltres no ens podem fer responsables de lo que de lo que el director ha fet, no? És a dir, les pel·lícules estan allà per això, tot i que sempre hi ha de tot com a tot arreu. Hem tingut queixes per pel·lícules escolta, que això no es pot veure, no som responsables del que es fa, però molta gent ens diu, això no és el que m'esperava. Que bo que t'hi digui, el títol ho diu tot, no? Terrifying, a més, dos, ja en portem dos, ja no és la primera, no és allò que no estem enganyant a ningú.
Però va un poco de eso, es película de payaso, tú ves el payaso, ves que ha tenido, ves esos cartelitos de gran éxito en Estados Unidos y dices, buh, peliculón de payasos de miedo. Ojito, ¿vale?
Ya.
Ojito.
Hi ha les recomanacions, evidentment, de les classificacions de les pel·lícules, de 12, 16, 7, de 18, és a dir, l'únic que nosaltres no fem són pel·lícules, nosaltres no prohibim l'entrada, són simplement recomanacions, en aquest sentit, que estan classificades com a no recomanades per... Sí, evidentment, aquesta pel·lícula no està recomanada per a menors, però això no vol dir, però no està prohibida. Jo no puc prohibir l'entrada. Si ve un nano de 10 anys a veure Terrifying, jo personalment no li puc prohibir l'entrada d'això. En tot cas, serà el seu pare el que li digui no vagis a veure aquesta pel·lícula.
Que és el responsable, que és el responsable del que veu o no el seu fill, clar.
En este caso, si algún padre nos está oyendo ahora, que no se atreva tampoco a llevar a su hijo de 10 años, ¿vale? Que esta es para verla padre con hijo adolescente ya curtido en el cine de terror y que los dos quieran pasar un rato, porque es ese gore que te hace sentir incómodo hasta que te ríes, ¿sabes? Cuando esa risa extraña, nerviosa,
preocupante.
Sí, És una en realitat l'estic recomendando mucho.
Sí, sí, estàs fent aquí un efecte crida i nosaltres això, ens encantaria que ens enviï la gent el seu missatge si va doncs, a veure aquesta pel·lícula i que ens expliquin doncs, això, com han viscut doncs, a la seva projecció. I seguim, perquè també ens vols fer doncs, avui la crítica de l'última pel·lícula de Marvel, no?, de Ant-Man i l'avispa Quantumania. Explica'ns, perquè hi ha gent que diu, no?, que abans Marvel omplia els cinemes perquè això, perquè feien bones pel·lícules i ara sembla, no?, que doncs, no acaben de ser el que s'espera, no?
La frase seria Marvel, tu antes molabas, la de esta, la de estos críticos, pero bueno, a ver, es una buena película, es como película de acción, es un peliculón, uh-huh. Está muy bien hecha, está muy cuidado y entra dentro del, como hablamos siempre, del universo Marvel, con lo cual es un capítulo más. Es un capítulo dentro de una serie muy larga, estamos acostumbrados a tragarnos todas las series del mundo en la televisión, pues tenemos que hacer una nueva visión sobre Marvel y es, ¿sí? No vamos a ver películas de cine, vamos a ver una serie en pantalla grande, uh-huh. Con lo cual no te puedes perder ningún episodio, porque te quedas a medias, no te enteras de cosas, pero puedes disfrutar igualmente la película, porque en sí misma tiene su propio universo. En este caso, ha tenido críticas, pero tampoco tan malas. No,
el que diuen que no és del tot dolenta, no? Però que no és doncs, com Avengers o com les altres pel·lícules. No?
El problema és que el llistó
era molt alt, no?
Claro, y además, como decían los productores, uh-huh. Esta es la primera película de la nueva fase, de la fase 5. Ellos han ido repartiendo por fases, pero digamos que entre la 1 y la 3 era todo como el mismo universo, el mismo villano. La 4 es como una especie de introducción a nuevos personajes y a las nuevas tramas, y ahora empieza la 5. Con lo cual, de la 5 hay también X películas que ya están, y series que están programadas que te van a explicar toda esa fase. Después vendrá la fase 6, pero que si no has visto la fase 5, tendrá elementos que, lo que digo, es una serie, es que va por temporadas, y que gracias a Dios al menos las podemos ver en pantalla grande porque son espectaculares y los que nos gustan los efectos especiales
están plantejades per veure's en pantalla gran i això és el que tu dius, l'Ivan, és una sèrie amb capítols de 2 hores que ens van deixant anar en comptagotes i que ens van creant aquestes expectatives igual que ens creen les sèries a la televisió amb capítols de mitja hora.
Totalment. I de fet, Ivan, tu comentaves, no?, quan preparàvem aquesta secció, que et va passar molt ràpid la pel·lícula, no?, que de cop i volta vas dir, ja s'ha acabat.
De hecho, de las últimas que he visto de Marvel, es la que más me ha gustado. En comparación, o sea, si la comparo con Wakanda, que es la Wakanda Forever, ¿sí?, que es la última, es bastante mejor como película. Es muy divertida. Ant-Man, además, tiene las dos de Ant-Man y el personaje, que Paul Rudd, además, viene de la comedia. Pues lo bueno es que tienen su propio mini universo esas películas con sus bromas, uh-huh. Y son, la verdad, tiene gracia, te ríes en el cine, lo pasas bien, es totalmente familiar porque en realidad es la historia de la familia Pym, ¿sí?, que es el original Ant-Man, está toda la familia metida en el reino cuántico y pasan muchas cosas y el malo, uh-huh. El villano, es la presentación oficial del gran villano de la nueva fase. Lo que fue Thanos en la otra, pues sí, ahora es Kang el Conquistador. No me voy a extender porque voy a parecer el típico friki de los cómics, pero...
No
et coneix la gent ja, saps?
Pues però... el de la cara morada del Conquistador, porque uh-huh. Se va a ventilar a todo el mundo dentro del mundo.
Però només una pregunta pels dos, creieu que potser també doncs, s'acabarà esgotant l'efecte dels herois i de Marvel? Que doncs això, nosaltres som uns apassionats, tots tres, però no sé si hi ha aquest perill, no?
No, mentre... Jo crec que no, mentre les pel·lícules vagin fent i vagin creant aquesta... en el fons ho estan creant, amb les primeres fases ho van aconseguir, amb els personatges, poder perquè eren més coneguts, poder perquè tenien més presència a la pantalla o tenien més renom, el que estan creant ara és un explotant els herois col·laterals de l'univers Marvel. Els principals tots sabem quins són, Però n'hi ha d'altres que també tenen el seu joc i que també tenen el seu recorregut i tenen la seva història. El tema és, aviam, si són capaços a l'hora de fer les pel·lícules d'enganxar-los amb aquests personatges, no vull dir secundaris, sinó uns personatges que no estan tan en primera línia com pugui ser el Capitán América o que pugui ser l'Iron Man, que ja de per si sols tenen un pes específic. Clar, molt important.
Que ja tenen una identitat, un trajecte, no? I fins i tot aquesta visibilitat que tothom els coneix, i aquests altres potser són més desconeguts, però també doncs acaben aportant aquesta, no? Aquestes històries tan corals doncs a un contingut interessant. Veurem, si es fa un bon producte, no? Segur que s'ompliran els cinemes.
Per exemple, amb els Guardianes de la Galàxia ho han aconseguit, és a dir, perquè els Guardianes de la Galàxia, que d'aquí poc també s'estrena una nova entrega, van començar, per dir-ho manera, petits, però ja tenen la seva pròpia massa de l'univers, dins de l'univers Marvel, i arrosseguen els seus seguidors. I no deixaven de ser uns personatges, entre cometes, secundaris.
Uh-huh. Es un ejemplo perfecto.
Es un buen ejemplo, sí.
De lo que decíamos de una buena película. El Guardián, la primera, es un peliculón. Es una película, es como volver a los 80, tiene todos los ingredientes de una aventura familiar.
Amb una banda sonora brutal.
Además de eso, o sea, es una buena película que hizo que no importara la primera cara de Spider-Man, sino que ya está, se convirtieron directamente en nuevos iconos de la cultura pop cinematográfica.
Sí. Totalmente.
En un estreno nada más. La fórmula no se va a acabar nunca. Pero no es que no es porque sea yo un fan y lo diga, sino y lo digo por la reacción, por ejemplo, de DC. Esto aún no lo hemos hablado, pero en DC, alguna vez hemos hecho la comparación de las películas, lo que les ha pasado es que al ver que no llegaban a la calidad de Marvel,
¿sí?
O sea, no sus propias calidades, ¿eh? Porque yo considero que tienen peliculones, tienen películas muy buenas de personajes muy importantes. Ellos no, lo que querían es más público o más repercusión o más merchandising, no sé muy bien qué querían, pero han decidido olvidarse de todo lo que han hecho hasta ahora y reiniciar el universo DC. Para ello han contratado al director de Guardianes de la Galaxia, y él ahora es el gran gurú con lo cual se han cargado al Superman de Henry Cavill. Y van a hacer, por ejemplo, el primer reboot que van a hacer es de Superman, de unas historias de los cómics más importantes de los últimos tiempos, no de las primeras, que es un Superman que es una especie de vagabundo, pero buenazo. O sea, le van a dar ese toque cómico a Superman que no tiene ahora. O sea, bueno,
innova, ¿no? Innova, sí, y no, cambia también,
sí,
¿no?
Sí, es darle un nuevo aire para ver si así consiguen ser Marvel, con lo cual algo, o sea, nosotros podemos ir a ver una o dejar de ver una película, pero te aseguro que si estrenan 10 películas vamos a ver 5 o 6 y ellos las van a hacer igual, con lo cual la maquinaria no va a parar nunca. Lo que sí que está pasando es que ellos mismos también, al ver que a lo mejor las primeras críticas de Ant-Man o que no han sido los nuevos Vengadores o Dios, como no están consiguiendo que las películas acaben con la gente loca en los cines, lo que han hecho ha sido empiezan a retrasar los estrenos de series y películas que tenían programadas. Por ejemplo, The Marvels estaba programada para, no sé si era este verano, pues pasa a noviembre, o series como Agatha o cosas así, o Ironheart, también se están retrasando, porque quieren darle más tiempo a la gente, cuidar más los efectos especiales, que esto sí que lo habíamos hablado alguna vez, que como no tenían tiempo empiezan a ser un poco como más, bueno, no malos, pero sí como más industrial.
Pero las prisas no son buenas.
Claro.
Sí,
claro.
Como más tira y disimula, cuando al principio era, lo importante son los efectos, porque si no, no te puedo enseñar a Iron Man, es evidente. Entonces, la maquinaria no va a parar, pero sí va a hacer, sí que va a mirar un poco más con lupa lo que va a sacar, porque no quieren precisamente que se acabe por un tema de agote. Los cómics no se han agotado en 50 años, no se va a agotar el cine tampoco, pero sí la fórmula, sí que podría la gente estar harta de personajes que no les interesan, como lo que iban a sacar ahora. Van a sacar una cantidad de superhéroes,
¿sí?
como decía
Miquel,
sobre una, no secundarios, pero sí no tan conocidos, y tienen demasiado de esto en el carro.
Veurem,
si
veurem.
Si s'equivoquen, van a tenir un problema.
Veurem què passa. Segur que són, doncs, tenen un equipàs, m'imagino, que donarà la volta i que segurament et sorprendrà.
I personatges en tenen per donar i per avorrir. És, i el món del còmic, el món de, tant de Marvel com de DC. És, i DC ara, properament, estrena, hi ha un Shazam que ve ara properament, lligat una mica amb Black Adam, però amb la línia del primer Shazam. No? És, en aquest cas, de la continuació del primer Shazam que es va fer, i The Fury of Gods, que és la que s'estrenarà ara també d'aquí poc.
I ara, i també una anècdota així ràpida, que sí. En les projeccions de Aquaman 2, sí. Que han hecho con público cerrado, dicen que es de las primeras, de las muy pocas veces la gente se va de una proyección de prueba, de lo mala que es. Ojo, porque esto viene, se ha hecho antes de todo este cambio, y ya dicen que van a meter mano en esta película. O sea, claro, imagínate, el nivel de exigencia va a ser tan grande a partir de ahora que para nosotros es perfecto, porque cuanto más se exijan ellos, mejor producto nos van a dar.
Si detecten on està el problema abans d'hora, el producte final que ens arribarà serà millor.
Clar, doncs mira, ens quedem amb aquest missatge que ens ha encantat. I només una pregunta, Miquel, com ha anat també, doncs, a Titanic? Ha omplert el cinema...
Titanic ha sigut, sí, ha sigut una sorpresa, ha sigut una sorpresa, no vull dir inesperada, perquè tots, bueno, almenys l'esperança la teníem, la pel·lícula ha funcionat, la gent ha reaccionat i ha vingut al cine a veure-la en 3D, a veure-la en format nou que no s'havia vist, tot i haver-se reestrenat, insisteixo, per tercera vegada, la gent, evidentment, no ha sigut Avatar, no ha sigut d'això, i l'hem pogut fer degut a la durada que té entre Avatar, que dura 3 hores, i Titanic, que dura 3 hores més, que tenim una sala 3D i que hem de fer combinacions, i després també hem volgut fer l'Ant-Man en 3D per poder donar alternatives a tothom. Hem hagut de fer combinacions d'horaris i poder no s'ajustaven els horaris a el que la gent volia, però ha vingut gent, ha agradat, o l'han tornat a veure, ha tornat a agradar, perquè estic segur que molta gent de la que ha vingut a veure ja l'havia vist en el seu moment, segurament en el cine, després a la tele, i ja una altra vegada en 3D.
I encara es pot veure aquests dies?
Algun passe hi haurà, s'ha de consultar les cartelleres, perquè no és un passe fixe cada dia.
Que busquin, que googlegin i veuran tota la programació, tant del cinema imperial com Eix Macià, i sobretot t'haurem de dir Harry Potter, per fer, doncs, gairebé màgia, Miquel, per, doncs, programar tantes pel·lícules en tants formats, i per això, per tots els gustos. Que vagi molt bé, senyors. Salut, cinema i ràdio.
Moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.